Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Hola, bon dia i benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Aquest mes de juliol es produirà el relleu a la presidència del Consell Comarcal del Priorat, d'acord amb el pacte signat ara fa dos anys pels tres partits que integren l'equip de govern, Acord Municipal, PSC i Independents. César López deixarà el càrrec en mans de Joan Carles García. A tots dos els sentirem avui a l'informatiu valorant les implicacions d'aquest canvi a la presidència, fent un primer balanç d'aquests dos anys al capdavant de l'ens comarcal i donant una ullada al futur del que resta fins a esgotar la legislatura. Amb aquesta notícia obrirem l'informatiu d'avui dissabte, 13 de juliol, però en repassarem moltes d'altres com les que ja avancem en titulars. Bon dia, comencem! Segons informava el diari de Tarragona en la seva edició de divendres, aquesta setmana s'ha exhumat una fossa de Falset per un possible cas de nadó robat. La història que ara s'intenta desenmascarar es remunta a l'any 1968. Després d'aplicar-la durant una setmana, l'Ajuntament dels Guiamets s'ha fet enrere en la mesura de reduir la jornada i el sou dels seus treballadors, reducció que s'havia fixat en un 25%. El motiu és, segons l'alcalde Jaume Guerola, que solucionades les urgències econòmiques es podia mantenir la jornada i la retribució. El Priorat ha estat una excepció en el descens generalitzat de l'atur que s'ha donat a Catalunya durant el mes de juny. Després d'uns mesos a la baixa, el nombre de persones aturades al Priorat ha tornat a repuntar i deixa una xifra global de 642 aturats, una desena més que al maig. El festival en veu alta que va tenir lloc a Pradell de la Teixeta al llarg del passat cap de setmana va cloure un any més amb un final feliç. Ja en són quatre edicions que han permès consolidar aquesta trobada de la narració oral. La implicació del poble, l'afluència de públic i la qualitat global dels espectacles programats així ho evidencien. L'escriptor falsetà Raimon Aguiló ha publicat recentment Magnòlies i vitralls amb onada edicions, un poemari que conjunta les flors naturals premiades a Paterna i a Torroja del Priorat l'any 2012. Tot i que el llibre, com dèiem, aplega dos poemaris, el fil conductor de tots dos és comú i és recurrent en l'obra del poeta. Ho dèiem en obrir l'informatiu, aquest mes de juliol es produirà el relleu a la presidència del Consell Comarcal del Priorat, d'acord amb el pacte signat ara fa dos anys pels tres partits que integren l'equip de govern, Acord Municipal, PSC i Independents. En el ple del dia 18, l'actual president, César López, presentarà la seva renúncia al càrrec i una setmana després serà escollit Joan Carles García com a nou president. Precisament, García valorava aquests dos primers anys de mandat i descartava que el relleu suposi canvis. Ho escoltem.
El president té un caràcter representatiu, però aquí el que importa és el govern i l'acció de govern que es faci en cada moment, no? A veure, els primers anys, i que pugui semblar que a tres bandes és complicat, no ho ha sigut. Jo crec que tots tenim clar quines són les necessitats de la comarca, quina és la situació del Consell i quin és el context que l'envolta. Llavors, no hi ha massa diferències de criteri a l'hora d'establir prioritats. I les prioritats avui dia són poder mantindre els serveis bàsics que afecten a la ciutadania i als ajuntaments, perquè realment el que ens estem jugant ara és això, són serveis bàsics, el moll de l'os que diuen moltes vegades.
D'altra banda, el president sortint, César López, refermava les afirmacions de Joan Carles García i descartava que, aprofitant el relleu, hi pogués haver més moviments, com l'entrada de l'oposició CiU a govern.
A la meva investidura i en posteriors plens, se'ls hi va oferir als de Convergència si volien participar amb el govern, si volien ajudants. Ells se van oferir també ajudants a anar a Barcelona a demanar el que fos, però no hem tingut cap resposta. I com que no hem tingut cap resposta, doncs creiem que això seguiria igual. I jo crec que seguirà el govern amb els d'Esquerra, socialistes, i jo que represento els independents.
Apuntem que després de deixar la presidència, César López serà vicepresident segon i recordem que, per acord municipal, Francesc Piqué ostenta la vicepresidència primera. Tots dos, més el futur president del Consell, Joan Carles García, han estat dels convidats a l'espai Finestra Comarcal, que s'ha emès avui dissabte a les 11 i que repeteix dimarts a les 8 del vespre. A banda d'abordar el relleu, també han parlat dels darrers moviments fets pel Consell respecte a la línia de molt alta tensió. Sentim què en deien López i García.
vam anar a Barcelona a parlar amb el director general d'indústria, en aquest cas, ens va donar molt bones notícies i després, a continuació, vam anar a veure la directora provincial de la conselleria. Llavors aquesta ens va dir que ells, que la Generalitat, en aquest cas, apoyaria qualsevol decisió que prengués la comarca, la que fos, tant si no es volia la línia com si es volia d'una manera o si es volia d'una altra. La decisió que prengués la comarca, ells ho apoyarien.
La bona notícia era que s'havia programat, no?, dins el pla 2008-2014 i que passaria el 2016-2020, crec, però bueno, això continua sent l'espasa de Damocles damunt del cap de la comarca, no?, per dir-ho d'alguna manera.
A banda de l'AMAT, en l'entrevista de l'Espai Finestra Comarcal també s'han referit en especial Francesc Piqué a la delicada situació econòmica del Consell Comarcal. Aparquem per una estona l'actualitat política perquè, segons informava el Diari de Tarragona en la seva edició de divendres, aquesta setmana s'ha exhumat una fossa de Falset per un possible cas de nadó robat. La història, que ara s'intenta desemmascarar, es remunta a l'any 1968. Una dona, veïna de Reus, va donar llum a la seva filla a l'antic hospital Sant Josep de Falset. El mateix estava regentat per monges. El part va ser correcte, però l'endemà les monges es van presentar davant la família i van dir que el nadó havia mort. Els seus pares no van poder veure el cadàver, l'únic testimoni que hi hauria era una fotografia presa per un familiar d'un cos que les monges sí que van deixar veure. Els pares no van creure en cap moment que la seva filla havia mort, no obstant això, en aquella època no es denunciaven aquests fets. Però quan la polèmica dels nadons robats va saltar a la llum pública, la família va anar a denunciar-ho. El jutge de Falset va obrir diligències prèvies, es va citar a declarar com a testimonis diverses persones i, paral·lelament, la policia judicial de la Guàrdia Civil va estar investigant el cas i, segons sembla, hi havia sospites d'un possible intercanvi de nadons. Finalment es va procedir aquesta setmana a obrir la fossa. Els ossos van ser remesos a l'Institut de Medicina Legal de Barcelona. Allà s'espera comparar el seu ADN amb el de la família. Els resultats trigaran entre 2 i 3 mesos a ser remesos al jutjat. Mentrestant, el jutge possiblement paralitzarà la investigació. Si les restes trobades no pertanyen al nadó de la família denunciant, llavors es continuaria amb aquesta investigació. Reprenem ara l'actualitat política. Després d'aplicar-la durant una setmana, l'Ajuntament dels Guiamets ha fet enrere en la mesura de reduir la jornada i el sou dels seus treballadors, reducció que s'havia fixat en un 25%. El motiu és, segons l'alcalde Jaume Guerola, que, solucionades les urgències econòmiques immediates amb què es van trobar, es podia mantenir la jornada i la retribució que els treballadors estaven percebent. Ho escoltem.
Vam tindre un increment de gastos al banc, o sigui, vam haver de cobrir la pòlissa que havíem pactat amb cobrir-la durant 3 anys, ho vam haver de fer en un any. Això va suposar una despesa de 32.000 euros més i llavors vam haver de aplicar aquestes mesures. I llavors vaig anar a Governació, que la Generalitat no ho calés, que no podem passar, llavors necessitàvem diners. Ens van donar 26.000 euros i, clar, el motiu era, per assumpte econòmic, el poder subsanar una mica el tema econòmic, doncs revoquem les mesures i ja passarem l'any com puguem.
L'oposició al consistori, que va criticar durament la mesura quan va ser anunciada, creu que tota aquesta situació s'hagués pogut evitar. Sentim Marc Sales.
Primerament, ens felicitem moltíssim de la decisió de l'alcalde i de l'equip de govern d'haver tirat enrere, perquè enteníem que això, més que una retallada, era una salvatjada. A partir d'aquí, també celebrem que l'alcalde hagi fet el que havia de fer el primer dia, que és buscar solucions en lloc de crear més problemes i buscar solucions on convingui abans de retallar el sou als treballadors, que entenem que és l'últim que s'ha de fer. Demanar a l'alcalde que faci les coses en acabat d'haver-les pensat una mica. O sigui, que el que no es pot fer és parlar amb els treballadors i els ho retallarem el sou i passa això i estem arruïnats i tal i qual, i llavors a l'hora de la veritat trobar solucions que s'haurien pogut trobar el primer dia.
Posant xifres a la reducció del sou dels 3 treballadors de l'Ajuntament, que ara s'ha paralitzat, el consistori dels Guiamets calculava estalviar al voltant d'uns 15.000 euros l'any. El Priorat ha estat una excepció en el descens generalitzat de l'atur que s'ha donat a Catalunya durant el mes de juny. Després d'uns mesos a la baixa, el nombre de persones aturades al Priorat ha tornat a repuntar i deixa una xifra global de 642 aturats, una desena més que al mes de maig. Tot i que l'arribada de l'estiu ha propiciat un lleuger descens d'aturats en el sector serveis, l'augment de persones que s'han quedat sense feina en els sectors de l'agricultura i la indústria han contrarrestat aquesta bona dada. Mirant la fotografia de l'estat de l'atur al Priorat durant el juny, poc han canviat les coses respecte a mesos anteriors. Serveis acapara gairebé la meitat dels aturats, seguit de la indústria amb una cinquena part, agricultura i construcció amb un 13% i el col·lectiu de sense ocupació anterior amb un 3,5%. Els aturats de llarga durada, els de fa més d'un any, són 4 de cada 10. Aquest diumenge, la Bisbal de Falset es prepara per viure el Dia de l'Estelada per la Llibertat, amb la penjada de 230 banderes, tantes com habitants té el poble. A més, a partir de 4:45 de la tarda, seguirà la festa amb música, venda d'estelades a càrrec de l'Associació de Joves, Parlaments i la penjada d'estelades a les baranes del Balcó del Montsant, on hi romandran permanentment. D'altra banda, l'Organització Comarcal de l'Assemblea Nacional Catalana ha plantejat aprofitar aquest Dia de l'Estelada per presentar la Via Catalana, la cadena humana que es durà a terme el proper 11 de setembre. Ho dèiem en titulars, el Festival en Veu Alta, que va tenir lloc a Pradell de la Teixeta al llarg del passat cap de setmana, va cloure un any més amb un final feliç. Ja en són 4 edicions que han permès consolidar aquesta trobada de la narració oral. La implicació del poble, l'afluència de públic i la qualitat global dels espectacles programats així ho evidencien, tal com explicava la directora de l'EVA, Jordina Biosca.
Enguany, a part de consolidar per quarta vegada el festival, l'estructura de festival, el que sí que hem tingut és encara més afluència de públic, ens ha vingut bastanta més gent de fora, s'ha consolidat absolutament, òbviament, amb la gent de Pradell mateix, que sempre s'hi volquen absolutament. Jo diria que sí que hem fet un punt més enllà amb la programació, amb la qualitat de la programació, la varietat alhora, i amb una cloenda i unes xerrades i uns espectacles narratius absolutament d'alt nivell. Diria que en aquest sentit sempre anem pujant. En tot cas, ja vam començar des del primer any amb una qualitat molt alta i amb una molt bona exigència, i ens hem anat mantenint, i a més ha vingut tot aquest suport extern de la gent que ens venen a veure, que cada dia són més, i que fan que tot funcioni absolutament de meravella. En aquest sentit, estem contentíssims.
Entre les 13 propostes programades en aquesta quarta edició de l'EVA, el plat fort anava a càrrec de l'actor Sergi López, amb l'espectacle de Vilanova Vinc a Pradell Baix. El propi actor comentava la seva proposta i el seu pas per Pradell.
Vaig estar a Vilafranca ja, em va embolicar la Jordina Biosca amb el festival EVA, i vaig estar allà amb una cosa que ella que vol que aquest any sigui un nou format, que és un individu com jo, que no calla ni sota l'aigua, que en diuen, que xerra molt, que tinc un lligam amb la idea oral, la tradició oral, amb el teatre que faig i això, perquè sempre acabo xerrant molt, i pues, deixar-me això en llibertat d'un públic i fotre'm a xerrar. Tot el que sigui de poble, a mi m'hi sento bé. A més, quan les coses ja estan una mica més grosses, el glamour, ja comencen a haver-hi fotos i altaveus, i micros, i ràdios, i diaris, llavors ja la cosa ja se'n fa... Però mentre sigui de tu a tu, és el que disfruto, és el que m'agrada.
Apuntem que ja hi ha confirmada una propera edició de l'En Veu Alta per al 2014. Seria la cinquena a Pradell i la desena a Vilafranca, dues edicions significatives que emplacen els organitzadors a proposar quelcom especial. L'escriptor de Falset, Raimon Aguiló, ha publicat recentment Magnòlies i Vitralls a Monada Edicions, un poemari que conjunta les flors naturals premiades a Paterna i a Torroja del Priorat l'any 2012. Tot i que el llibre, com dèiem, aplega dos poemaris, el fil conductor de tots dos és comú i és recurrent en l'obra del poeta. Ens ho explicava el propi Raimon Aguiló.
Magnòlies a la mar i els vitralls plomosos de la memòria, o sigui, té el mateix fil conductor que quan vaig escriure fa 30 anys Memòria urgent. Però clar, els temps s'han canviat, han passat 30 anys i estan doncs interpretats ja d'una altra manera, escrits també una mica diferent, perquè clar, se nota el pas del temps, no? I dintre d'aquest pas del temps, o sigui, és l'enyorança total a la joventut, al temps que passa, a la illa del tresor que anem perdent cada dia.
Raimon Aguiló es troba en una de les èpoques més prolífiques com a poeta, donat que s'hi dedica plenament. En els darrers 2 anys i mig ha vist publicats 6 reculls de poemes i ha obtingut més d'una vintena de guardons i reconeixements. Tot i que aquests premis no acaben tenint incidència en les vendes, sí que són per a l'autor una gran motivació.
Sí, el reconeixement, que és una cosa que no ens hem d'enganyar, que tothom volem a la vida, ja sigui per un costat o per l'altre, t'ajuden a seguir endavant. Dius, bueno, hi ha algú que s'ho llegeix, hi ha algú que li agrada. Guanyar un premi, quan se presenten 20, 30, 50 o 400, com el de Sant Andreu de la Barca, dius, bueno, és que no hi ha aprovat la signatura. Tampoc he tret matrícula, he sigut el primer de la classe, per dir-ho d'alguna manera. El reconeixement és immens. I la satisfacció i l'ego personal, et puc explicar. O sigui, això ja t'agafa el compromís que quan arribes de recollir el premi, que tornis a seure, tornis a escriure.
A la recent publicació de Magnòlies i Vitralls s'hi podria sumar properament Boomerang, amb aquesta obra que ja està en mans de l'editorial Raimon Aguiló es va fer amb el Premi de les Lletres Catalanes de Granollers, que organitza Òmnium Cultural. Fins al dia 21 d'aquest mes es pot visitar a l'absis del Castell de Falset l'exposició Catalunya bombardejada, que s'emmarca en el 75è aniversari dels bombardeig a la població civil i a les infraestructures catalanes. En aquesta exposició s'hi poden trobar mostres de com l'anomenada rereguarda republicana va desaparèixer, esdevenint un dels objectius de l'aviació franquista, que va comptar amb el decisiu suport de l'aviació alemanya i italiana. Cal recordar que els bombardeigs de municipis catalans van causar milers de víctimes mortals i incomptables ferits, i també grans destrosses. El Priorat no en va ser una excepció d'aquest negre episodi, i és per això que després d'aquesta exposició, a finals de juliol, se'n podrà veure una altra centrada en els bombardeigs a la comarca, que posarà al descobert fotografies pràcticament inèdites que s'han trobat en diversos arxius, fruit de les tasques d'investigació d'alguns veïns del Priorat. Les exposicions dels 75 anys dels bombardeigs són organitzades per l'Ajuntament de Falset, el Memorial Democràtic i la Generalitat de Catalunya. Canviem de proposta i de registre. Els restaurants Hotel Esport, Quinoa, el Cairat, la Llesqueria La Fontvella, la Jota Restaurant, el Baràgora, la Pastisseria Santa Càndia i la Geladeria de Falset han organitzat per a demà diumenge 14 de juliol a partir de les 7 de la tarda una nova activitat enogastronòmica que porta per nom Tarda Dolça. L'esdeveniment, que se celebrarà a la plaça del Castell de Falset, permetrà assaborir un assortiment de postres preparats pels diferents establiments participants, que es maridaran amb vins dolços de 7 cellers de la DEO Montsant i 5 de la DEO Copriorat. Els tiquets tenen un cost de 10 euros amb 4 degustacions. En l'acte hi col·laboren Pimec Priorat i Aguiló Vinateria. Entre tots els participants se sortejarà una entrada per la segona nit de tapes al Castell del Vi, que tindrà lloc més entrat l'estiu. Seguim parlant de vi perquè l'Etim Verema Tardana Negre 2010 de la cooperativa Falset Marçà ha estat escollit com a millor dolç negre d'Espanya a Finlàndia. El tender licitat pel monopoli finlandès Alko ha seleccionat el Verema Tardana entre tots els vins de les diferents denominacions d'origen a l'estat espanyol que han participat al certamen. Durant els propers 3 anys, els consumidors finlandesos podran gaudir del vi dolç que fa uns dies va obtenir també la medalla de plata al prestigiós concurs de vins International Wine Challenge 2013. La cooperativa Falset Marçà celebra el doble guardó aconseguit i confia que el premi permeti entrar en força al mercat finlandès. El celler estima una venda de 15.000 ampolles anuals de Verema Tardana a Finlàndia i la possibilitat de penetrar al mercat altres vins del celler cooperatiu. La primera comanda de Verema Tardana, que sortirà dels magatzems del celler en direcció al País Nòrdic, es preveu per a finals d'agost i serà d'unes 5.000 ampolles. D'altra banda, la cooperativa Falset Marçà estrena pàgina web la-cooperativa.cat i completa així el seu desplegament a la xarxa, que va començar el febrer de 2011 amb l'obertura de la botiga digital etim.cat i d'una desena de comptes a les xarxes socials. La nova web de la cooperativa presenta de manera clara, senzilla i directa l'oferta dels productes del celler de la DEO Montsant i té un apartat dedicat a l'enoturisme, amb les visites teatralitzades per una banda i les activitats que s'organitzen amb altres agents del territori per ampliar l'oferta enoturística del Priorat per l'altra. Mas Ardèvol organitza un estiu més, un cicle de tertúlies a la fresca amb sopar inclòs, obertes tant als clients de l'allotjament rural com a totes aquelles persones que s'hi vulguin apuntar expressament. Unes tertúlies que en aquesta edició tenen un sentit especial en celebrar-se els 25 anys que els propietaris de Mas Ardèvol van obrir a Porrera la primera casa de pagès de la comarca del Priorat, que alhora va ser la primera de la província de Tarragona i una de les primeres de Catalunya. El primer convidat d'aquest any és el polític i historiador Oriol Junqueras, que aquest dissabte, mentre se sopa, farà un passeig per la història de Catalunya. Aquest és el quart any que se celebren les tertúlies a la fresca, per les quals durant aquest temps ja hi han passat convidats com el vinater Josep Lluís Pérez, els músics Feliu Ventura i Borja Penalba, l'escriptor Andreu Carranza o el director de la revista Cuina, Josep Socarrats. La idea un any més continua sent la mateixa, trobar-se al voltant de la taula i d'un bon sopar mentre es conversa d'alguna cosa concreta, aprofitant la presència d'un convidat especial. Les tertúlies programades aquest estiu són dues. La primera, com dèiem, la d'aquest dissabte amb Oriol Junqueras, i la segona ja serà el 10 d'agost i comptarà amb la presència de la cuinera Ada Parellada, que ha posat el nom a la seva tertúlia Una vida als fogons.
El temps.
Repassada l'actualitat i totes aquestes propostes per al cap de setmana, donem pas ja a l'Enric Massip, que ens acosta la previsió del temps.
Acabem una setmana que s'ha caracteritzat per l'estabilitat gairebé completa, llevat doncs, d'un petit període de petites tempestes que ens va afectar durant el dijous, en què van caure quantitats de poca importància. amb tot, amb les temperatures hem mantingut uns nivells, podríem dir, normals, propis d'ans del mes de juliol, però sense excessos. Aquest cap de setmana es presenta doncs, amb tranquil·litat també, amb temperatures de tendència a pujar, sense arribar doncs, a una onada de calor, i podríem dir monotonia meteorològica absoluta, amb res que pugui alterar doncs, la situació meteorològica aquí a les nostres comarques. Ambient tranquil, monòdon, calor normal de l'època de l'any, i res més destacable doncs, aquí a les nostres comarques durant aquest cap de setmana. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1541, una forta tempesta amb pluja i pedregada afectava la ciutat de València.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Moment d'anar tancant l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. A partir de dimarts reprenem el fil de l'actualitat amb els butlletins diaris, amb les notícies que podeu seguir i rellegir a la nostra pàgina web radiofalset.fm i a les xarxes socials de Facebook i Twitter. Tot seguit us deixem amb la tertúlia amb l'hora del vermut que avui condueix la Rosa Gairal. Us ha estat parlant Alfonso Reig, gràcies per la vostra atenció i que acabeu de passar molt bon cap de setmana. Adeu i fins dimarts.